Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, Pelaterra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 11 de desembre del 2023. Comencem la setmana amb un ambient poc fred, sobretot a la costa i al prelitoral, i el migdia serà clarament suau. El sol es combinarà amb bandes de núvols prims i en punts de l'interior les boines seran persistents. Demà es mantenen les temperatures altes i, això sí, tornen a baixar, ja per tornar-se a posar un token, a partir de dimecres. Nova gesta del Girona, que aquesta nit passada ha guanyat el Barça 2-4 a Montjuïc, líder solitari de primera divisió. L'equip de Mitchell ha estat més contundent a les àrees, mentre que al Barça li ha faltat gol i ha estat el tocador de la senyorita Pepis al darrere. Dovic s'ha avançat pel Girona, Lewandowski de corna empatat i Miguel ha fet l'1-2 amb un golàs abans de la mitja part. A la segona, el Barça ha tingut ocasions per empatar, però a 10 minuts pel final, Valeri ha fet l'1-3. Al temps afegit, Gundogan ha escurçat distàncies, Lewandowski ha tingut l'empat, però en un contra, Stuani ha rematat el 2-4 definitiu. Ara el Girona té 41 punts, 2 més que el Real Madrid i 7 menys que l'Atlètic de Madrid i el Barça. L'Atlètic de Madrid, però, amb un partit menys. En parlarem cap a 11:15, Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico i Miquel Agut. Un dilluns en què la consellera d'Educació, Anna Simó, ha de donar explicacions pels mals resultats de l'informe PISA a Catalunya. Ho farà 6 dies després que es fes públic i enmig de la polèmica que van generar les declaracions d'alts càrrecs del departament que inicialment atribuïen les males notes a la immigració, tot i que després ho van clarament matisar. Avui al Món RQ volem parlar de què falla a les aules i ho volem preguntar a mestres i professors. Per això, si sou mestres i ens voleu donar la vostra opinió sobre el que està passant, què es podria millorar, si ens voleu explicar la vostra experiència, notes de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, al 669-1010, 669-1010, i a la tertúlia les escoltarem. Una tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Miquel Samper, Teresa Cunillera i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Mentrestant, el PP es desmarca de les paraules de Santiago Abascal, que en una entrevista des de l'Argentina va comparar Pedro Sánchez amb Mussolini. Ho va dir coincidint amb la presa de possessió de Javier Milei com a nou president argentí. Milei, que en el seu primer discurs va advertir als ciutadans que tocarà estrènyer el cinturó perquè la situació econòmica és crítica. Més coses. El jutge Manuel García Castellón busca una nova manera de dinamitar l'amnistia pel president Carles Puigdemont. S'agafa ara un informe de la Guàrdia Civil que publica l'ABC i que assegura que el tsunami democràtic estava finançat des de Waterloo. Això, la vigília que comença a tramitar-se la llei d'amnistia al Congrés. En aquest sentit, el Consell General del Poder Judicial prepara un informe molt crític amb la proposició de llei que, segons el País, posarà en dubte que sigui constitucional. I cap a 11:45, avui al Món RQ, saludarem Pedro Alonso. Pedro Alonso és l'actor que interpreta el personatge de Berlín a La Casa de Papel. Ho farem per parlar de la prequela de la sèrie centrada en ell i que s'estrena a Netflix a les acaballes d'aquest any, el 29 de desembre. I després més sèries amb l'Alejandra Palés i el Pere Solà Gimferrer. I amb el Ramon Bertolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol,
bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Albert?
Doncs sí que el Girona continua fent història. Ahir va guanyar 2-4 al Barça, Montjuïc, i torna a ser el líder en solitari de la primera. Al final de la jornada 16, l'equip de Mitchell té 41 punts de 48 possibles, 2 més que el Real Madrid, 7 més que Atlètic de Madrid i Barça, Atlètic de Madrid amb un partit menys, i 12 més que el tall de la Champions. El Girona continua fent miques als pronòstics i ahir ho va demostrar en un partit de futbol per emmarcar, on el Barça va xutar més, però els gironins van ser més contundents a les àrees. Dovvik va avançar els de Mitchell als 12 minuts, però Lewandowski va respondre a la sortida d'un córner. Abans del descans, Miguel Gutiérrez va aprofitar la passivitat defensiva del Barça per fer un golaç. Valeri va marcar el 3-1 a 10 minuts pel final, i tot i que Gundogan va afegir-hi emoció al 92, Stuani va sentenciar després que Lewandowski desaprofités una oportunitat clara per fer el 3-3. Diu Mitchell que el Girona ja s'asseu a la taula dels grans, mentre Xavi avisa que el seu Barça encara està en construcció.
Lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás, cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, y esto quiere decir que si lo hacemos con estos jugadores, ya estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.
Es un paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero tenemos un equipo, un Barça en construcción, ¿no? Y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para adelante, ¿no?
Més tard, el Tu diràs de RAC1, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, preveia que, efectivament, el Girona acabarà dalt aquesta temporada.
Lo d'avui sí que crec que té una gran importància, no? El guanyar avui al camp del Barça, i avui l'equip crec que ha mostrat que està volant, que està creient molt en el que s'està fent i que té un resultat crec que espectacular. Puc dir-te que sí que crec que podem estar entre aquests sis primers llocs, no? La veritat és que aquest equip té les idees clares.
El Girona no torna a jugar ara fins dilluns vinent a casa contra l'Alavés, mentre que el Barça té dos partits abans. Dimecres ha de sumar un punt al camp de l'Anvers per certificar la classificació pels vuitens de final de la Champions com a primer de grup, i dissabte a les 9 del vespre va al camp del València.
Bueno, avui en parlarem, evidentment, a la primera part de la tertúlia, segur que Màrius Carol, segur que Josep Martí, que Mònica Terribas, que Miquel Samper han de dir, o Conillera han de dir alguna cosa, segur d'aquest partit. Després ho ampliarem amb el Santi Segurola, el Joan Jopallàs, el Miquel Rico i el Miquel Agut. Diverses coses. Bueno, i després ho comentarem, però la primera és que el Barça en aquests moments és un equip desendreçat. No és un equip, és un club desendreçat. I en canvi, el Girona és un club endreçat. I aquesta és la primera, és a dir, no és només patrimoni d'avui, que si Xavi, que si no, Xavi té la seva responsabilitat, els jugadors tenen la seva responsabilitat. La Junta té la seva responsabilitat. Clar, l'altre fa 3 anys que camina exactament igual. Exactament igual. Al marge de que Xavi ha estat un dels millors futbolistes del món, però encara no és dels millors entrenadors del món. I Mitchell no ha estat dels millors futbolistes del món, i ara puc dir que és un dels millors entrenadors que hi ha en aquests moments en el concert europeu. Clarament. O sigui, vaig veure coses al Girona que... Hòstia, és veritat, sí. Lewandowski tenia l'empat a 3. Molt bé. És veritat, la primera mitja hora del Barça va ser de les millors, sobretot amb la pilota. Molt bé, perfecte. Ara, l'altre és un equip que si ha de jugar directe, juga directe, si ha de jugar al toc, juga al toc, va haver un rondo a la segona part d'aquells que recordo fa èpoques pretèrites al Barça. Vull dir, és un equip que juga molt bé futbol, i després té un xerit de jugadors que, escolta'm, des d'Estuani, que quan surt dius, bueno, veiem què et fotrà, fins a Sabio, passant per Blin, jugador extraordinari, seguint per Dòvic. Vull dir, és un equip que Aleix, el gol de Miguel Gutiérrez, vull dir, és un equip molt endreçat, que està fent clarament història, com deia Mitchell, efectivament. Bueno, en fi, aviam, el Mundo Deportivo avui golpe de líder, el Marca recital d'un líder sin límites, les aquí manda el Girona, i l'esport, el líder és el Girona, i l'esportiu en portada posa el Girona despulla el Barça a Montjuïc, i el titular de l'esportiu és Assalt al poder, i el diari de Girona titula, i és un molt bon titular, un líder monumental. Després en parlem. Què més tenim d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Doncs que avui la consellera d'Educació, Anna Simó, donarà explicacions sobre els desastrosos resultats de l'informe PISA a Catalunya, i també anunciarà quines polítiques educatives pensa tirar endavant el departament per posar-hi remei. Simó compareixerà gairebé una setmana després que es coneguessin les dades, i després també que el govern hagués de matisar les polèmiques paraules del secretari de Política Educativa, que va atribuir, recordem, els mals resultats a la sobrerepresentació d'alumnes immigrants. Recordem que les proves d'aquest informe PISA, que es van fer la primavera del 2022, situen Catalunya per sota de la mitjana europea i a la cua de l'estat espanyol en matemàtiques, comprensió lectora i ciències.
Efectivament, veurem què diu la consellera Anna Simó. Mentrestant, a França, el govern vol castigar amb treballs comunitaris els pares que no es fan responsables dels seus fills.
Sí, es tracta d'una mesura que, segons el govern d'Emmanuel Macron, té com a objectiu recuperar l'autoritat dels progenitors i evitar que desatenguin els seus fills. La idea també és multar-los si no es presenten als jutjats quan se'ls reclami per alguna cosa que afecta els menors. En una entrevista al semanari La Tribuna de dimarts, la ministra de Solidaritat, Independència Personal i Discapacitat, Aurora Berger, considera que els pares no poden ser només la pensió alimentària dels fills, que una parella es pot separar, però la família continua continua i, per tant, no poden abandonar-los. Explica que estan acabant de perfilar les diferents mesures que tenen pensat aplicar amb la primera ministra i també amb la ministra de Justícia. A banda d'imposar treballs comunitaris i multes, també hi volen incloure que els pares hagin de pagar les despeses dels procediments judicials si els seus fills acaben sent culpables de qualsevol delicte.
Més coses. Mentrestant, el PP es desmarca d'aquestes polèmiques declaracions de Santiago Abascal en què comparava Pedro Sánchez amb Benito Mussolini.
Sí, en una entrevista a l'Argentina per donar suport a l'ultradretà Javier Milei en la seva presa de possessió com a president, el líder de Vox va assegurar textualment que en algun moment el poble espanyol voldrà penjar pels peus Pedro Sánchez, una clara referència, com deies, a la mort del dictador italià. Ho va dir en una entrevista al Clarín, on va definir també Sánchez com un polític sense escrúpols. Doncs bé, ara els populars diuen que s'ha de fer oposició al PSOE sense donar ales mediàticament al president espanyol, que no comparteixen el comentari d'Abascal i li piquen la cresta. Els socialistes, per la seva banda, exigeixen al PP que condemni les paraules. Segons ells, són una crida a la violència intolerable en una democràcia i reclamen als populars que trenquin tots els seus pactes amb l'extrema dreta.
I, com deia, Javier Milei és el nou president de l'Argentina.
Sí, ahir va prendre possessió a Buenos Aires i ara té el poder a les seves mans per complir algunes de les iniciatives que va anunciar durant la campanya, com eliminar el peso i fer servir el dòlar, privatitzar les empreses públiques, reduir la despesa pública i permetre la venda d'òrgans. La primera mesura que ha fet és, per ara, reduir la quantitat de ministeris del seu govern, que passarà de 18 carteres a només 8, perquè s'ha carregat ministeris com Cultura, Educació i Igualtat. Durant la presa de possessió d'ahir es va reafirmar amb totes les propostes i va reconèixer que al principi la seva recepta econòmica serà basada en dures retallades que faran passar fins i tot penúria als argentins.
Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Pero un día empieza y hoy es ese día.
Més enllà d'Abascal, a l'acte també hi era el rei espanyol Felip VI, que va anar-hi en representació de l'Estat, el primer ministre d'Hongria, Víctor Orbán, o el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky.
Per cert, s'hauria de dir a l'entorn del rei d'Espanya que les cares molts cops diuen moltes coses. És a dir, la cara de pal i d'emprenyat que feia el dia que va rebre Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats en l'obertura de l'any judici... No, perdó. Va ser el dia de... el dia que van anar a jurar els ministres de la Constitució. La cara que feia aquell dia en Pedro Sánchez amb la cara que feia en Javier Milei és la nit i el dia. I no sé jo si mereix més somriures Milei que no Sánchez. Què més?
Doncs que el jutge Manuel García Castellón s'agafa un nou informe de la Guàrdia Civil per intentar deixar en paper mullat l'amnistia de Carles Puigdemont. Es tracta d'un document policial al qual ha tingut accés el diari ABC, que relata que les manifestacions i aldarulls que hi va haver el 2019 a Catalunya per protestar contra la sentència del Suprem s'haurien finançat des de Waterloo. Ho diu un dels informes de la Guàrdia Civil, que forma part del sumari de la causa de Tsunami Democràtic, que hi ha oberta, recordem, a l'Audiència Nacional i que pretén vincular Puigdemont i Marta Rovira amb el moviment acusant-los de terrorisme. Segons aquests documents, un dels investigats a la trama, l'enginyer Jaume Cabaní, hauria rebut transferències per valor de 28.000 euros procedents de la Casa de la República, la residència de Carles Puigdemont a Waterloo. A més, Cabaní també hauria pagat algunes factures del bufet d'advocats que defensa l'expresident de la Generalitat, tot plegat mentre la cúpula judicial ara prepara una nova ofensiva contra l'amnistia abans que comenci demà la seva tramitació al Congrés. Segons El País, membres del Consell General del Poder Judicial estan ultimant un informe molt crític amb la futura llei que posarà en dubte la seva constitucionalitat.
I avui hem d'estar molt pendents, quan són les 6 i 13 minuts, del temps, Mònica, perquè en ple mes de desembre arriba un ambient de primavera amb temperatures que poden ser fins i tot, diríem, que de rècord, eh?
Sí, ahir es va arribar, per exemple, als 23 graus a l'Ametlla de Mar, 22 a Mont-roig del Camp, 23 també al Dover. De moment no són temperatures de rècord. Penseu que, per exemple, l'any passat, al mes de desembre, també vam tenir temperatures molt altes, que fins i tot entre Nadal i Cap d'Any van arribar als 22 graus a la ciutat de Barcelona, però tot i això és un ambient molt suau o fins i tot un punt càlid. Avui amb aquestes màximes d'entre 18 i 23, sobretot a la costa i al prelitoral, i en canvi a les comarques interiors no notarem tant aquesta pujada de les temperatures perquè el cel es mantindrà més tapat per culpa de les boires, que seran més persistents. Per tant, tenim dos tipus de temps, més suau o fins i tot un punt càlid a la costa i al prelitoral, i en canvi a l'interior amb aquestes boires un ambient més fred. Demà es manté tot igual, dimecres baixen en picat les temperatures, baixaran entre 8 i 10 graus segons la zona, per tant baixen molt els termòmetres i se situen una mica per sota del que seria habitual amb vent de mestral i de tramuntana i amb alguns ruixats al Pirineu i també comarques de Girona. I sembla que a finals de setmana es mantenen les temperatures més normals per aquesta època.
Tot plegat avui, que per la majoria és dia de retorn a la immensa rutina després de 5 dies de pont.
Sí, els hotels i les cases rurals de les comarques centrals han tingut una ocupació del 90% i l'hostaleria del Pirineu, Gironí i Lleidatà també ha fregat la plena ocupació. Les grans protagonistes han estat les destinacions de muntanya, tot i això les estacions d'esquí han obert a mig gas i no han aconseguit l'afluència de visitants esperada. Mentrestant, a Barcelona també tanquen el pont de manera exultant. De fet, l'Ajuntament ha hagut de prendre mesures davant l'allau d'instagramers que envaeixen el Passeig de Gràcia per fer-se fotos amb l'enllumenat. Els vianants es fotografiaven al mig del carrer quan el semàfor estava en vermell. És per això que la Guàrdia Urbana ha coordinat les voreres del passeig amb cintes per evitar que tota aquesta gent entorpeixi el trànsit en hores puntes.
Sí, jo, no m'estranya que la gent faci fotos allà, perquè és dels pocs llocs que es pot fer fotos de llums de Nadal a Barcelona. Perquè, noi, aquesta cosa de... A vegades tenim la sensació de que les llums de Nadal de Barcelona s'apropen... Per exemple, lo de la Via Laietana és Bucarest, eh? Si és una cosa... En canvi, estres, una mica d'alegria. En canvi, he de dir una cosa. I ho vull dir perquè, ostres, m'he quedat bastant parat i els estupos de la secta de les 6, que és que el centre de Barcelona està molt més net que fa uns mesos. Però molt més net vol dir molt més net. Cosa que està bé, perquè abans passejaves pel carrer i era un desastre. No, no, molt més net. Molt més net. I sobre el pessebre famós de la plaça Sant Jaume i tal, una recomanació. Els de Barcelona. O qui vagi a Barcelona, el Museu Marès. El Museu Marès, darrere de la catedral, té un pessebre com de normal, de tota la vida, per passejar amb les criatures, i no aquella cosa estranya que hi ha... No, perquè... No, jo entenc, que a la plaça Sant Jaume ara ja fem coses estranyes per sistema. Està molt bé. Però les criatures, per exemple, perquè això del Nadal no és un tema de creure en Déu o no creure en Déu, és un tema de ritual i de criatures i de canalla, doncs normalment doncs hi ha el caganer, hi ha el naixement, i aquestes coses. Es pot fer de moltes maneres. Escolta, Museu Marès, Barradera, escolta, la mar de bé. Bueno, són les 6 i 16 minuts. Per cert que familiars i amics acomiadaran avui l'actriu Itziar Castro, que va morir la matinada de divendres als 46 anys.
Sí, el funeral de caràcter privat es farà a les 4 a Pallejà, al Baix Llobregat, aquest matí, però encara estarà oberta la capella ardent que es va instal·lar, recordem, ahir a la sala Paladius, i per on han passat desenes d'amics i companys de professió, com l'actriu Maria Boto, la periodista Cristina Fallaràs, l'advocada Carla Vall o el cuiner Raül Balam.
I pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
Sí, dos apunts, que el partit ajornat ahir entre el Granada i l'Atlètic de Bilbao es reprendrà avui a les 9 del vespre. L'àrbitre es va veure obligat a suspendre'l després d'una notícia tràgica. Un aficionat va morir a la graderia per culpa d'una aturada cardiorrespiratòria. El van intentar reanimar durant més d'una hora, però no hi va haver èxit i va acabar morint. I en bàsquet, el Barça va rebre 101 punts a la pista del Saragossa i va perdre de 2 i ja du 4 derrotes a l'ACB. Els de Roger Grimau són tercers, però ja tenen el Real Madrid a 3 victòries. En canvi, el Joventut va guanyar de nou l'Obradoiro i es fica de ple en la lluita per entrar a la Copa del Rei.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6 i 17. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Feia dies que no coincidia amb tu i una antena. Bé, ja era hora.
L'antena.
Sí.
Sí, bé, ets vas venir a controlar.
Ets un jefe molt responsable i de sobte no te l'esperaves i dius, ui...
Que l'embudio no es desmarqués, no fotés bestieses...
Correcte.
Que tu no diguessis bestieses tampoc.
No es va desbancar, ho va fer molt bé. Jo també ho vaig fer molt bé, la veritat.
Una barra.
Perquè, mira, era festiu i... Bueno, divendres era festiu, clar. Mm. I això, i tot bé. Ja vas veure que tot estava en ordre. Jo sempre ho procuro, quan no hi ets, que tot segueixi en el seu lloc.
Bé, cap de setmana t'has passat bé.
Sí. Obligacions de casa, diguéssim.
Vaja.
No té més. I descansar. Sí. Ja està. I vosaltres? Us he passat la pilota.
M'ha anat molt bé.
Sí?
Aquests dies, sí. Menys aquest últim dia, menys ahir, que vaig tenir el dia tonto... Amb allò que dius, no sé, ai, perquè tens por que sigui un gripasso, el Covid, el no sé què, no hi ha Covid, no hi ha gripasso, jo crec que és hi ha una passa, això, Xavi, no riguis, hi ha una passa de virus intestinal.
Després d'aquesta baixada de temperatura,
hi ha una cosa que he de dir, tinc gana, fa exactament 14 hores que no porto res sòlid a la boca.
Ostres.
Sí.
Però tens gana, has dit.
Sí, home, ara no fotria un pollastre a l'ast.
No, ja ho sé, però em referia a un entrepà, de pernilet amb, amb pa de pipes.
Exacte.
M'entens?
Quin gourmet.
Bueno, va, tira.
Què? Va, recordem el tall guanyador de la setmana passada, una conversa concisa de Justo Molinero amb un oient, el Jaroteo de Radio Teletaxi.
Qui nos llama, buenos días.
Hola.
Hola, ¿quién es?
José Luis.
José Luis, ¿de dónde nos llama, José Luis?
De Sabadell.
De Sabadell, pero llamas muchas veces, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Ya lo sabes, pues deja unos días y que nos llame otro hombre. Anda, venga.
A tomar por culo.
Hola, venga, hostia, venga. Hola.
Un clàssic, Justo Molinero. Sí.
Són les 6 i 20, ara tiraré la millor cançó de Nadal per mi. Aquesta és la millor, o la més ben parida, no és la millor, la més ben parida. És ben parida perquè és un productor, molt bon productor, perquè tota la música tenia un bon productor, una única cançó, aquest noi que jo sàpiga que no fem més cançons, li fots uns picarols, li fots unes campanes, i una mica d'alegria, dius que ets fill de qui ets fill, i la fas sonar, i sona així. Veus? Tu vas ser així, sí, sí. Aquest noi es diu Cruz David Beckham. Val? Clar, fent fill de qui un fill és, if every day was a Christmas, doncs pues mira, és aquí això.
I amb aquesta Nadala de Cruz David Beckham hem arribat a les 6 i 23 minuts del matí.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui totes les portades es fan ressò de la victòria del Girona ahir 2-4 contra el Barça a l'Estadi Olímpic.
Si sí, La Vanguardia diu, un Girona letal liquida el Barça i torna a ser líder. Afegeix que els de Mitchell exhibeixen un nivell superior al Barça i que els blaugranes van fallar en defensa i també davant la porteria contrària. Tot i això, diu que el derbi català va tenir gols, emoció i bon joc. El periòdico titula, el Girona salta al Barça per convertir-se en el nou líder de la Lliga. Mentre que l'Ara, hi llegim, el Girona fa una exhibició a Montjuïc i torna a ser el líder. El diari creu que els gironins van alternar la contundència ofensiva amb grans estones de futbol per deixar els blaugranes amb un pam de nas. I el Punt Avui diu, el Girona despulla el Barça a Montjuïc, afegeix que els de Mitchell van jugar a un futbol sense complexos i van treure petroli en un partit d'intensitat i emoció màximes. A Madrid el País diu, el Girona líder de la Lliga després de guanyar el Barça, titular semblant a El Mundo, on llegim el Girona líder després de golejar el Barça a Montjuïc, i també a La Razón, que titula el Girona líder en solitari després de derrotar el Barça a Montjuïc. El més contundent, però, és el diari ABC, que diu el Girona humilia el Barcelona i reprèn el control de la Lliga.
I quan són les 6 i 25 minuts, us expliquem que Futbol a Banda, qui també apareix avui a pràcticament totes les portades dels diaris, és el nou president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei, que ahir va prendre possessió del càrrec i podríem dir que ja és amo i senyor de la Casa Rosada.
Sí, La Vanguardia titula Milei anuncia forts sacrificis pels argentins. Serà dur, diu el president, i afegeix que el nou president prepara una gran retallada de la despesa. Al periòdico llegim, Javier Milei avisa d'un xoc econòmic en jurar el càrrec com a president de l'Argentina, i l'Ara titula Milei anticipa un dur pla de cenyiments que serà l'últim tràngol per l'Argentina. A més, destaca que a la presa de possessió també hi eren Felip VI, Víctor Orbán i Volodymyr Zelensky. El País diu que Milei augura en la seva estrena retallades dures i doloroses i remarca que el president argentí ha pres possessió donant l'esquena al Congrés, en canvi de, com es fa habitualment, que és a dins de la mateixa cambra. El Mundo titula Milei anuncia un ajustament històric i el cita No hi ha plata, fent referència als diners. També utilitza una cita a l'ABC que diu Milei president, avui enterrem dècades de fracàs. I finalment, a La Razón i llegim, Milei promet ajustaments durs a l'Argentina en prendre possessió com a president.
I quan són les 6 i 26 del matí, repassem també a aquesta hora les portades de la premsa comarcal.
El diari de Girona també se suma a la victòria dels de Mitchell i titula Un líder monumental. El diari de Tarragona diu la natalitat continua en caiguda lliure a Tarragona. El Segre, estendre tot Lleida a ciutat la recollida porta a porta de la brossa és avui complicat. I el Ràdio 7 diu que la taxa de la brossa pels veïns de Puigcerdà podria augmentar el 300% el 2025.
A dos quarts de set de vuit ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. Fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Bo és bon. Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca el torró, torró!
Tots som 1. RAC 1. Salvador Massí, metge i investigador.
El nivell d'oxidants adequat és bo pel cos. No vols tenir ni més ni menys. Si tu vols deixar que el cos s'equilibri més, per altra banda, el cos, quan li dones antioxidants, de seguida intenta compensar, perquè no li agrada que li canviïs el nivell d'oxidants. Per tant, tot això està basat en ciència, si és cert, però quan ho mires amb més calma, no és tan senzill. L'envelliment no es soluciona amb una cosa, amb una pastilla. És molt més complicat.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh! Una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau! Un telescopi astronòmic! Jo és el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh?
I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete! Vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Que ho veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco, por position. Se me acaba un diente, mira.
Una cesa al RAC1.
Orbi, cambio.
RAC1, tots som un. RAC1. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. Des de 8:45 del vespre, viviu el desenllaç de la fase de grups en una nit de carrusel europeu amb Jaume Molló. Es resoldran les incògnites de l'última jornada. El grup A, Manchester United, Bayern de Munic i Copenhagen Galatasaray.
Quedarà eliminat el United?
El grup C, Nàpols, Braga i Unió Berlín, Real Madrid.
Qui acompanyarà els blancs a vuitens? Nàpols o Braga?
I el grup D, Inter de Milà, Real Societat.
Qui serà primer de grup?
I quan tinguem totes les respostes, l'anàlisi el tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimarts, la Lliga de Campions en català i a RAC1.
RAC1. Tots som u.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Que el Girona guanya 2-4 al Barça i surt de Montjuïc com a líder indiscutible i en solitari de primera divisió.
Els de Mitchell continuen esmigolant tots els pronòstics, s'han endut el derbi català de primera amb una exhibició i ara ja tenen 2 punts més que el Real Madrid i 7 més que l'Atlètic de Madrid i el Barça. A més, el Girona té 12 punts de marge sobre la Champions al final de la 16a jornada.
Avui la consellera d'Educació donarà explicacions després dels resultats desastrosos del sistema educatiu català a l'informe PISA.
Anna Simó anunciarà també quines són les polítiques educatives que pensa tirar endavant per posar-hi remei. Recordem que les notes són les pitjors de la història i situen els estudiants catalans a la cua en matemàtiques, ciències i lectura.
I França vol castigar amb treballs comunitaris els pares que no es facin responsables dels seus fills.
També volen multar-los si no es presenten als jutjats per coses que afecten els menors i fer-los pagar les despeses dels judicis que afectin els seus fills. La idea és evitar que els pares els desatenguin.
El PP es desmarca de les paraules d'Abascal sobre Pedro Sánchez a l'Argentina.
Des de Buenos Aires, el líder d'ultradreta va assegurar textualment que en algun moment els ciutadans voldran ja cap per avall del president espanyol en referència a Benito Mussolini. Els populars diuen que no comparteixen el comentari, però des del PSOE els reclamen que vagin més enllà i trenquin els pactes amb Vox.
De fet, Abascal ho va dir abans d'assistir a la presa de possessió de Javier Milei, que ja és el nou president de l'Argentina.
L'ultraliberal va prendre possessió ahir d'esquena al Congrés, va admetre que els argentins passaran penúries econòmiques els propers mesos, però assegura que serà l'últim esforç que hauran de fer. A l'acte també hi era Felip VI.
I el jutge Manuel García Castellón s'agafa un nou informe de la Guàrdia Civil per intentar deixar en paper mullat l'amnistia de Carles Puigdemont.
El document al qual ha tingut accés el diari ABC assegura que les manifestacions i aldarulls del 2019 s'haurien finançat des de Waterloo. El text forma part del sumari de la causa de Tsunami Democràtic oberta per terrorisme a l'Audiència Nacional.
I avui és jornada de tornada a la normalitat després d'un pont de 5 dies molt beneficiós pel turisme.
Els hotels i les cases rurals de les comarques centrals han tingut una ocupació del 90% i l'hostaleria del Pirineu Gironí i Lleidatà també han fregat la plena ocupació. A les estacions d'esquí, però, s'han venut menys forfets que altres anys per la falta.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb temperatures molt suaus per l'època.
Sí, tenim un ambient suau a aquesta hora, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, i al mitjà també notarem que les temperatures fins i tot pujaran més que ahir, moltes màximes de 18 a 22 graus a prop del mar, però en canvi a les comarques interiors les boires faran que l'ambient es mantingui fred durant tot el dia. En general, dia de sol, bandes de núvols prims i de pluja no se n'espera ni avui ni demà. Dimecres sí que s'esperen alguns ruixats a la cara nord del Pirineu i també a les comarques de Girona, i a partir de dimecres cauen en picat les temperatures i l'ambient serà més habitual per l'època.
I repassem també que marquen els termòmetres a aquesta hora.
Entre els 12 i els 15 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 17 graus a Tarragona, 5 graus a Lleida, 4 a Girona, 8 a Viladrau, 9 a Roses, 13 a Falset i 15 a Badalona.
6:33. Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Ara fem una pausa i repassem l'actualitat d'avui, 11 de desembre.
Discovery
Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
I aquest sofà?
Massa gran, no?
I aquest?
Massa fosc.
I aquest altre?
Massa tou.
Lluís, però si ho estem mirant des de la web...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo inaugurem nova temporada amb una liquidació de fins al 50% de descompte en tots els productes de la nostra botiga. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Arriba a Barcelona el circ històric Raluí de Rosa Raluí.
Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Kirko, dins la carpa Raluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona. Històric Raluí, el circ de la teva vida.
Entrades a raluí.com.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb Vespres d'Arnadí, l'orquestra barroca catalana més important del moment. Gaudeix de l'obra mestra de Vivaldi, Les Quatre Estacions, els dissabtes 9 i 16 de desembre i el diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal, apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de Reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquestes festes, sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Germa, de García Lorca, amb Maria Hervás de protagonista. Casar és camí, una història d'amor, amb Rosa Renom i Jordi Boixaderes. Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilluer. Macbeth, de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull. I molts més espectacles per escollir. Compra ja els regals al web del Lliure.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:37, el Girona continua fent història i va guanyar 2-4 el Barça a Montjuïc i torna a ser el líder en solitari de primera.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Els de Mitchell continuen esmicolant tots els pronòstics i compte que això ja no és cap anècdota. Al final de la jornada 16, l'equip de Mitchell és líder amb 41 punts de 48 possibles. Això són 2 punts més que el Real Madrid i 7 més que l'Atlètic de Madrid i que el Barça. però és que si mirem més enllà, el Girona té 12 punts de marge sobre les posicions de Champions, Pedrol.
Sí, tot plegat després d'una victòria històrica ahir, la del Girona, en un partit per emmarcar a Montjuïc. El Barça va xutar més i va tenir més la pilota, però els de Mitchell van ser més determinants a les dues àrees. Dovvik va avançar el Girona als 12 minuts, Lewandowski va respondre a la sortida d'un córner i abans del descans el Girona es va tornar a avançar gràcies a Miguel Gutiérrez, que va aprofitar la passivitat defensiva del Barça per fer un golaç. El Barça va tornar a sortir millor a la represa, però el Girona va tornar a ser més eficaç. Primer, Gazzaniga va salvar els de Mitchell amb dues grans aturades i després Valeri va marcar el 3-1. És veritat que Gundogan va afegir-hi emoció amb un gol al 92, però va ser un miratge. Lewandowski va fallar l'empat a 3 amb una rematada sola dins de l'àrea i finalment Christian Estuani va sentenciar i va donar 3 punts absolutament històrics pels gironins.
Entre tots els detalls, en Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. Eren les 11 tocades. El Girona acabava de fer història. Celebració llarga a la gespa. La primera victòria contra el Barça s'ho mereixia. Són 41 punts de 48 possibles. I Mitchell començava la roda de premsa així.
Lo primero que decirles que estamos salvados, ¿no? Estamos en... Con 41 puntos hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos.
Poc a poc es va anar animant. S'acabaven d'obrir les portes de la nova dimensió.
Si lo hacemos con estos jugadores, podemos hacer ante cualquier rival. La otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr, quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo.
El tècnic era tan conscient del pas de gegant de l'equip i del club com Quique Cárcel. Són declaracions a RAC1.
No sabem quan s'acabarà aquest somni, però realment el d'avui sí que crec que... té una gran importància.
El següent partit del Girona, dilluns que ve, a casa contra l'Alavés.
I mentrestant el Barça, que havia recuperat l'estabilitat amb les victòries contra el Porto i contra l'Atlètic de Madrid, ara veu com el Girona ha fet tornar els dubtes de fa 15 dies. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça hauria pogut empatar si Lewandowski no hagués fallat l'oportunitat del 3-3 ja en temps afegit. El polonès era una metàfora del conjunt de Xavi, voler i no poder, sense l'efectivitat del rival ni la contundència defensiva que el va fer campió la temporada passada. Xavi admetia els errors comesos davant d'un Girona superior en tot.
Si ens quedem amb el resultat, evidentment és un resultat desastrós, però el joc no ha sigut desastrós. Crec que hem estat bé, ens ha faltat aquesta efectivitat i aquesta contundència en defensa que ens va marcar moltíssim la setmana passada, que ens va fer guanyar el partit, i avui ens costa doncs una derrota avoltada que costa de digerir, però que ens hem d'aixecar ja a partir de demà.
Molts culers no van creure mai en remuntar i van desfilar cap a casa, i alguns van xiular quan el Girona feia un rondo ballant amb la pilota, com ho acostumaven a fer els de Blaugrana.
Gràcies, Agut, gràcies, Marta. I a banda d'aquest Barça-Girona, la notícia tràgica del cap de setmana és la mort d'un aficionat que ahir estava veient el partit entre el Granada i l'Atlètic de Bilbao al Nuevo Los Cármenes.
Sí, el seguidor en qüestió va patir una aturada cardíaca. El van intentar reanimar durant una hora, però no se'n va sortir. L'àrbitre va suspendre el partit. Un partit que es reprendrà avui a les 9 del vespre des del minut 17 i amb un 0-1 provisional per l'Atlètic de Bilbao.
I a banda del futbol encara tenim un punt més.
Sí, de bàsquet, perquè el Barça va rebre 101 punts a la pista del Saragossa i va perdre de 2. Ja du 4 derrotes a la CB. Els de Roger Grimau són tercers, però ja tenen el Real Madrid a 3 victòries. En canvi, el Joventut va guanyar de nou l'Obradoiro i es fica de ple en la lluita per entrar a la Copa del Rei.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Sí, sí, 42 minuts, més coses. El terratrèmol dels resultats desastrosos del sistema educatiu català, l'informe PISA, continua aixecant polseguera. Avui la consellera d'Educació donarà explicacions i anunciarà quines són les polítiques educatives que pensa tirar endavant el departament. Anna Simó compareixerà gairebé una setmana després que es coneguessin les notes, que recordem són les pitjors de la història i situen els estudiants catalans a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura. Fins ara l'únic cop que li hem sentit la veu va ser en una brevíssima entrevista a TV3 el dia que van sortir i els resultats, dimarts passat, Agustí.
Sí, en aquell moment va intentar fugir d'estudi, va evitar endinsar-se en la polèmica que s'havia desfermat arran de les declaracions del secretari de Política Educativa del Departament, Ignasi García Plata, que va justificar la patacada dient que els alumnes catalans havien tret tan males notes perquè s'havien examinat massa migrants, més dels que realment hi ha a les aules.
La representació de l'alumnat
no ha vingut. En el sistema és molt per sobre de la resta dels països de l'OCDE. Tot i que el percentatge que el mateix ministeri atribueix a Catalunya donat amb aquest perfil és del 15%, i en aquestes proves PISA la representació d'aquest alumnat en les proves és un 24%.
L'endemà, però, el departament feia marxa enrere i rectificava. La mateixa consellera Simó admetia a les xarxes que no hi ha excusa, però assegurava que ha de millorar l'atenció als estudiants en situació de vulnerabilitat.
Doncs avui estarem pendents d'aquestes declaracions de la consellera Anna Simó, això pel que fa a Catalunya, però a França el govern vol castigar amb treballs comunitaris els pares que no es fan responsables dels seus fills. Són els plans de l'executiu d'Emmanuel Macron per recuperar l'autoritat dels progenitors i evitar que desatenguin els seus fills. La idea també és multar-los si no es presenten en els jutjats quan se'ls reclama per alguna cosa que afecta els menors.
Ho ha explicat la ministra francesa de Solidaritat, Independència Personal i Discapacitat en una entrevista al setmanari La Tribune Dimanche. Aurore Berger diu que ja hi està treballant amb la primera ministra i amb el titular de Justícia. Considera que els pares no poden ser només la pensió alimentària dels fills, que una parella es pot separar, però que la família continua i que, per tant, no poden abandonar-los. Creu que els pares es poden veure desbordats o desorientats davant de nous riscos com el sedentarisme o les pantalles i volen evitar que se'n despreocupin. A banda d'imposar treballs comunitaris i multes, també volen incloure que els pares hagin de pagar les despeses del procediment judicial si els seus fills acaben sent els culpables de qualsevol delicte.
Un minut i arribarem a 3:15. I en política, el PP es desmarca de les polèmiques paraules de Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez des de l'Argentina, on va assistir a la presa de possessió de Javier Milei com a president. Abascal va assegurar que en algun moment el poble espanyol voldrà textualment penjar cap per avall Pedro Sánchez, una clara referència a la mort de Benito Mussolini, el dictador italià. Ho va dir en unes declaracions al diari argentí Clarín, on va definir Sánchez com un polític sense escrúpols. També es va referir als membres del govern espanyol. Va dir que no sap si parla d'ells com a esquerrans de merda o com a brètols. En canvi, Abascal, que es va trobar amb Milei en aquest viatge a l'Argentina, ha definit el nou inquilí de la Casa Rosada com una persona entranyable, emotiva i bona. Doncs bé, el Partit Popular, tot això, ha volgut desmarcar-se, com dèiem, de les declaracions del líder de l'ultradreta, Agustí.
Sí, diuen que s'ha de fer oposició al PSOE, però sense donar-li ales mediàticament a Pedro Sánchez. Per això remarquen que no comparteixen els comentaris que ha fet Abascal. Ara ve el PSOE per la seva banda, i Sucapà i fons del partit exigeixen als populars que facin un pas més i que condemnin unes paraules que, segons els socialistes, són una crida a la violència i, per tant, intolerables en una democràcia. També reclamen a Alberto Núñez Feijóo que trenqui tots els seus pactes amb Vox, un partit polític que asseguren des del PSOE dia rere dia se situa fora dels marges democràtics.
Tot plegat, ho dèiem, Abascal ho va dir abans de la presa de possessió de Javier Milei, que ja és el nou president de l'Argentina. L'ultraliberal ha assumit oficialment el càrrec després de prometre durant la campanya electoral que si l'escollien eliminaria el peso, l'actual moneda argentina, i el canviaria pel dòlar, privatitzaria també les empreses públiques, suprimiria el Banc Central, reduiria la despesa i fins i tot permetria la venda d'òrgans per fer trasplantaments. Doncs bé, ara Milei ja és a la Casa Rosada i, per tant, té a les seves mans el poder per complir totes aquestes promeses. Caldrà veure si ho fa o no. De moment, durant la presa de possessió, l'ultraliberal es va reafirmar amb totes aquestes propostes. Ara ve en un discurs al carrer de cara al públic i d'esquena al Congrés, on es fa habitualment, el nou president va reconèixer que al principi la seva recepta econòmica basada en dures retallades farà passar penúries als argentins. Segons ell, però, serà un últim esforç dels ciutadans.
Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día.
Tot plegat ho va dir sota l'atenta mirada del rei espanyol, Felip VI, que va anar-hi en representació de l'Estat. Ara són les 6:47 i de tornada a casa nostra, el jutge Manuel García Castellón s'agafa a un nou informe de la Guàrdia Civil per intentar deixar en paper mullat l'amnistia de Carles Puigdemont. Es tracta d'un document policial al qual ha tingut accés el diari ABC, que relata que les manifestacions i el darulls que hi va haver el 2019 a Catalunya per protestar contra la sentència del Suprem s'haurien finançat des de Waterloo. Aquesta és la conclusió d'un dels informes de la Guàrdia Civil, que forma part del sumari de la causa de Tsunami Democràtic, que hi ha oberta a l'Audiència Nacional i que pretén vincular, recordem, Puigdemont i Marta Rovira, entre d'altres, amb el moviment, acusant-los de terrorisme.
Segons aquests documents, un dels investigats a la trama, l'enginyer Jaume Cabaní, hauria rebut transferències per valor de 28.000 euros procedents de la Casa de la República, la residència de Carles Puigdemont a Waterloo. A més, Cabaní també hauria pagat algunes factures del bufet d'advocats que defensa l'expresident de la Generalitat. Tot plegat mentre la cúpula judicial prepara una nova ofensiva contra l'amnistia abans que comenci demà la seva tramitació al Congrés. Diversos membres del Consell General del Poder Judicial estan ultimant un informe molt crític amb la futura llei que posarà en dubte la seva constitucionalitat.
I mentrestant el PP també endureix el to cada cop més contra aquesta llei d'amnistia. Avui és Cayetana Álvarez de Toledo la que alça la veu contra les polítiques de Pedro Sánchez. En una entrevista a l'ABC diu directament que l'amnistia és corrupció i que faran el que faci falta per aturar-la. A més, creu que la tramitació d'aquesta futura llei és una operació guerra civilista que vol acabar amb l'alternança política a l'Estat.
Sánchez lo que hace es comprar los apoyos de un delincuente a cambio de borrar sus delitos. Y eso tiene solamente un sucio nombre, que es corrupción. Sánchez invoca la convivencia para destruir la convivencia. La ley de amnistía forma parte de un proyecto más amplio, un proyecto contra la alternancia política en España. Lo que busca es impedir que la derecha pueda gobernar en España.
I apela directament als jutges del Constitucional a triar entre Sánchez o la mateixa Constitució. Sí, 49 minuts. Avui per molts és un dia de retorn a la rutina després d'un pont que en alguns casos s'ha allargat fins a 5 dies. Molts ciutadans ho han aprofitat per passar-los fora de casa i això s'ha notat i molt al sector turístic que ha tancat el pont de manera exultant. Els hotels i les cases rurals de les comarques centrals han tingut una ocupació del 90% i a l'hostaleria del Pirineu gironí i lleidatà també han fregat la plena ocupació.
Evidentment el gran atractiu d'aquests dies festius en ple desembre són les destinacions de muntanya mentre que les de costa queden en segon terme, però destaca el cas de les estacions d'esquí. El seu objectiu era obrir abans que arribés aquest pont i la majoria ho ha aconseguit, però ho han fet amb menys de la meitat de les pistes obertes i amb neu artificial, perquè les nevades fortes encara no han arribat. Tot i penjar el cartell de plena ocupació en alguns pobles de muntanya, les estacions reconeixen que han venut menys forfets que altres anys. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona 6 de les pistes catalanes, Toni Segarra, calcula que han tingut la meitat d'esquiadors que per les mateixes dates del 2022.
L'ocupació ha sigut inferior a la prevista, inferior a la que vam tenir, per exemple, l'any passat. Però, per contra, l'objectiu, i aquesta era la instrucció, era obrir totes les estacions, fent un esforç, produint neu.
Tot i així, el sector recorda que el Pirineu català és la zona de la península amb més estacions d'esquí alpí obertes.
10 minuts i les 7, i el món empresarial es mira amb reticències la nova llei de la intel·ligència artificial. El text, que es va aprovar la matinada de divendres a dissabte, després de gairebé 3 dies de negociacions, permetrà regular l'ús d'aquesta tecnologia en funció del risc que suposa per les persones. És la primera legislació a tot el món que se centra en aquesta matèria i que preveu, entre d'altres, que es prohibeixin els reconeixements de les emocions dins les aules o els llocs de treball. Tampoc es podrà classificar persones per categories socials ni fer reconeixements facials massius a llocs públics. L'única excepció pel que fa a aquest últim punt seran els casos que hi hagi una amenaça terrorista. Doncs bé, la seva aprovació ha despertat certes preocupacions a les empreses europees. Reconeixen que pot ser una bona eina per delimitar els usos de la intel·ligència artificial, però també alerten que podria suposar un fre pel sector.
Sobretot perquè els pot restar punts davant de grans gegants tecnològics com la Xina o els Estats Units. Els experts, en canvi, treuen ferro aquestes preocupacions i donen per fet que serà una legislació que acabarà fent servir tot el món. En parlava aquest cap de setmana al Via Lliure de RAC1 el president de la Fundació.cat, Genís Roca.
Ara hi ha un marc legal que obliga totes les empreses a que si volen actuar en el mercat europeu han de seguir unes condicions, per exemple posant a marca d'aigua. Què crec que passarà? Passarà igual, crec, que va passar amb el Reglament General de Protecció de Dades. La normativa aplica només a Europa, però ja que la faig servir, l'aplico a gairebé tot el món. Llavors jo crec que aquí a Europa ha tornat a fer una contribució al món.
Aquesta llei també regularà els xats intel·ligents, coneguts com a GPT, i obligarà els mitjans de comunicació, entitats i partits polítics a posar una mosca d'aigua a les fotografies fetes amb intel·ligència artificial.
6 i 52 minuts i un últim apunt perquè familiars i amics s'acomiadaran avui de l'actriu Itziar Castro, que va morir la matinada de divendres als 46 anys. El funeral, de caràcter privat, es farà a les 4 a Pallejà, al Baix Llobregat. Aquest matí, però, encara estarà oberta la capella ardent que es va instal·lar ahir a la sala Paladius i per on han passat desenes d'amics i companys de professió, com l'actriu l'actriu Maria Boto, la periodista Cristina Fallaràs, l'advocada Carla Vall o el cuiner Raül Balam. Sí, sí, 53, fem una pausa.
Sempre igual. Es va de gasim andar de bicòsie. Utegau. Però què dius? Primflom de la gran de robot mimètic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles i, a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa't a Skoda.es.
Skoda.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé. I ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
97.529, 97529, de la sèrie 21021.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7.
I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el refredat.
A primera hora del matí no t'ho ha semblat, però quan us heu aturat per esmorzar ja has vist o has notat pels seus ullets que el teu company d'oficina duia un refredat com una catedral. No, no és res de debò, ha dit mentre tossia, i aleshores ja era massa tard. De fet, és conegut perquè durant tot l'hivern ell sempre va amb mocadors de tela, que eren del seu avi, deixa clínex damunt de la taula, es moca fent massa soroll, la veu de nas i aquella maleïda tos de gos enrabiat, que un mal dia faries un disbarat i sortiries a les notícies. I de mica en mica, la seva companya de taula també es comença a trobar malament, i a l'hora de dinar no ho dius a ningú, però no vols seure al seu costat, ni compartir res del teu tàper amb ell, ni que t'expliqui qualsevol bajanada, perquè ja sents com d'aquí un parell de dies començaràs a tenir mal de coll. I no cal cap conte perquè sàpigues com acabarà la història. Li faràs un petó llarg a la teva companya quan arribis a casa, i d'aquí un parell de dies començarà a tossir a la feina. Ella, que és professora d'una escola, deu estar immunitzada contra tot.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
Si alguna vez te has preguntado cómo es posible radicalizarse hasta el extremo de formar parte de grupos neonazis y qué se puede hacer para combatirlos, no te puedes perder la miniserie The Walking. Está basada en hechos reales y se centra en la historia de Matthew Collins, un neonazi reformado que ahora es un activista, da charlas en institutos en el Reino Unido para alertar sobre el peligro que supone la extrema derecha y que acoge a un joven que delata a un grupo que quiere atentar contra una diputada laborista, igual que hicieron con Jo Cox, que murió asesinada en el 2016. En solo 5 capítulos retrata la dinámica de los neofascistas para captar a nuevos miembros y también lo difícil que es escapar. Stephen Graham, que da vida a Matthew Collins, está sensacional y la miniserie no puede ser más pertinente para los tiempos que vivimos. The Walking es excelente y está en Filmin.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Escoltem una embarbussada de l'Ariadna Coromines, la dona del temps del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback.
I pregunta on hauran d'anar si doncs poden veure neu.
Mira, poden anar a Masella, poden anar a la Molina. És a dir, poden anar a tocar neu a nivell de pits.
Com?
A nivell de pits.
De pits? Neu a nivell de pits? És el titular més bèstia que he sentit d'un meteoròleg.
A nivell de pista.
Ah, de pista. Ah, vale.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.